Prenem decisions i en accions. En resum, comprometem-nos en la integració dels immigrants i dels refugiats.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí i això és a primera hora, programa 595. Mirin, el passat divendres van celebrar un Sant Jordi especial, si ho recordeu, des del claustre de l'Hospital de Campanya de la Parròquia de Santa Anna. Després d'acabar el directe, Servidor va voler veure l'ambient que respirava a Barcelona per un Sant Jordi de pandèmia, però de diada. Gent. Gent amb llibres i roses a les mans, gent esperant signatures, gent fent cua per comprar el darrer llibre, la darrera flor, gent atenent, gent curiosa, gent tota amb mascareta. I sobretot somriures a través dels ulls, somriures de veritat, en directe, sense cap pantalla pel mig. I vaig constatar, encara que no calgui ser cap llumanera, que ens trobàvem a faltar. Així, entre el carrer i entre desconeguts, ens trobàvem a faltar. Esclat de joia, malgrat tot, i malgrat tot, la vida. Vam tornar, hem tornat a tastar l'olor dels carrers, de la gent, del... Ai, vostè perdoni. Hem tornat a tastar un món prepandèmic, amb alguna mesura que el feia diferent, però no massa. Un món que ha de tornar, que tornarà més aviat que tard. Un món que, quan torni, ha de ser més normal, ens ha de fer més persones, més reflexius i també més autocrítics amb tots plegats.
A primera hora, amb Joan Trias.
Dos minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, Rafa Sanahuja i Berta Sacanella a la redacció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, ja ho sabeu, també Àngel Riber, la veu que us dirà bon dia si truqueu al 93 409 2770 o ens veniu a veure al carrer Comtes de Balloc número 67 de Barcelona. El control tècnic, Toni Huguet, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan, Mercè, Berta, David, Rafa i Àngels, què tal? Com ha anat el cap de setmana?
Bé, home, bé. Mira, amb dues coses de referència, de seguida en parlarem a les notícies, amb un compte de Godó, amb un torneig compte de Godó espectacular, espectacular, de veritat, i amb uns Oscars deslluïts.
Aquest cap de setmana veus? He carregat piles i piles.
És el nostre conejito d'Uracel.
Piles com l'alegria de fer per primera vegada tot el dia de cangur del meu net. Que divertit està.
Però això és alegria. Això és alegria.
Doncs tirem endavant.
Va, tirem endavant amb alegria quan passen 3 minuts i mig de les 8 del matí. També saludem a la codirecció d'aquest programa, a Mercè Raga. Mercè, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Aquest matí de dilluns, què, es presenta bé?
Sí.
La setmana també, oi?
Sí.
Sempre els ànims amunt.
Avui hem començat molt d'hora. I sembla que tinguem més energia que mai, no?
Si et lleves ben d'hora. Sí. Doncs això.
Ja ho deia el Pep, eh?
Per cert, nou trofeu per Pep Guardiola.
Ah, exacte. Ara en parlem, eh? Déu-n'hi-do. Tu per això et vas quedar ahir amb el tennis, eh?
Sí. Sí, em va agradar moltíssim el partit, de veritat.
És que va estar, jo no el vaig veure, però va estar bastant
molt igualat, no? Molt igualat.
Sí. Quantes hores va durar? 3 hores?
3 hores i escaig, sí. Sí, 3 hores i escaig.
Sí.
Va estar molt bé.
Ai, i després acabem la de matinada amb els Oscars, que volem més?
Podrien haver estat millor, sí.
Sí, però va ser com a mig gas, no?
Però bé, es va fer el que es va poder, suposo. Comencem també amb les preguntes del dia, com per exemple la primera pregunta: qui és el protagonista del dia?
Joan, el protagonista del dia avui és el confinament comarcal, que tot just fa unes hores ha acabat a Catalunya. A partir d'ara, doncs, la mesura preveu que es pugui circular entre comarques i en qualsevol grup, encara que no sigui bombolla de màxim 6 persones, això sí.
Si treus el cap per la finestra a aquesta hora.
Doncs, mira, Barcelona 16 graus, Lleida 11 graus, Girona 12 graus, Tarragona 14 graus i Andorra fa una mica més de fred, 7 graus.
I atenció, perquè plou a bastants llocs de Catalunya i seguirà plovent els propers dies. De seguida ens n'informa doncs, el meteoròleg, com sempre, d'aquesta casa de Jordi Miralles. Mentrestant, però, de què parlarem avui en aquest programa?
Doncs parlarem de la 93a edició de la Gala dels Oscars, que ha acabat fa unes hores, marcada per la pandèmia, però també per la qualitat de la indústria cinematogràfica. En parlarem de tot plegat amb Néstor Company i Àlex Vintró, experts en cinema. Descobrirem també com sonava un dia com avui en una nova freqüència modulada. També a partir de les 9, aquesta actualitat que passa, òbviament, per Madrid, no, Joan? Amb tot el que va passar divendres, el dia de Sant Jordi, va haver-hi moguda fort. En parlarem avui amb Realpolitik, amb el professor i politòleg Xavier Torrents. Doncs analitzarem, com dèiem, aquesta actualitat política que també passa per casa nostra amb la formació de Nou Govern Català. I descobrirem el segon treball de la cantautora Lia Sampai, que ens presenta avui Amagatalls de llum. I per obrir una mica la gana, encendrem els fogons de la mà de Joan Burgui per descobrir una nova recepta, com sempre, ràpida i fàcil.
Recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp del programa de Ràdio Estel 663-99. 9:30:62 663-99:30:62. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
De la pel·lícula Nomadland, triomfadora en una nit de premis, la veritat que molt repartits, tots els Oscars 2021. Frances McDormand i Anthony Hopkins s'han emportat el guardó a millor actriu per Nomadland i millor actor per El pare, respectivament. També, primer dia, com us estem explicant, sense confinament comarcal, i que el govern català, Joan, està estudiant allargar el toc de queda a les 11 de la nit. Llegim, però, avui al periòdico que 10 municipis concentren gairebé la meitat de les morts per Covid a casa nostra. Barcelona lidera aquest llistat amb 6.470, el segueix l'Hospitalet amb 819 persones mortes, a Sabadell és la tercera ciutat amb més morts, 536, el segueix de molt a prop Terrassa amb 512. Recordem que encapçalen el cens dels 1.700 morts a Catalunya.
Aquestes són les dades del total de morts en cada lloc, entenc, eh? Barcelona, 6.470 morts en el que portem de pandèmia. Ara imaginin tota aquesta xifra sumada, Barcelona, l'Hospitalet, Sabadell, Terrassa, com ens explicava la Mercè, el Mediterrani, cada dia. Doncs bé, això segueix passant.
Déu-n'hi-do. També preocupa molt, Joan, la situació que s'està vivint a l'Índia. Estan parlant ja de tragèdia humanitària a causa de la Covid. En parlarem, ara també us ho explicarem. Mentrestant, a l'Iraq, a Bagdad, almenys 82 morts en un hospital. L'explosió de bombones d'oxigen ha causat també aquesta tragèdia. I parlem avui de futbol, fem un mix perquè Déu-n'hi-do avui els esports. Mira, si aquest dijous el Barça guanya el Granada, que per cert juga a les 7 de la tarda, gairebé ja ho té tot fet. És així, oi, Toni? Sí, fa així amb les esquenes. Gairebé ho té tot fet perquè té aquest partit menys, no?, que juga dijous amb el Granada. I en futbol femení, pel que fa a la Lliga, en futbol femení, valuós empat a París de les jugadores del Barça després d'un 1-1, ara ho diem bé, contra el PSG. L'eliminatòria es decidirà diumenge. Estem parlant de la Lliga Campions en futbol femení. I en tennis, ho deies tu prou bé, Rafa Nadal, que amplia la seva llegenda després de guanyar mans al cap al seu 12è trofeu Barcelona Open Godó.
Hi ha esportistes que són eterns en vida, jo crec que Rafa Nadal és un d'ells. 8 minuts, gairebé 9, que passen de les 8 del matí. A la millor banda sonora del cinema de l'any 2020 havia de sonar el dia d'avui, evidentment, segons els Oscars, la banda sonora de Soul, que va guanyar el millor Oscar a banda sonora amb aquest It's All Right. Say it's all right. Say it's all right. It's all right. Have a good time. 'Cause it's all right. Oh,
A primera hora, a Ràdio Estel.
Dotze minuts que passen de les 8 del matí. Per cert, que Sul, a part de guanyar doncs, aquesta banda sonora, evidentment també ha guanyat a millor pel·lícula animada, aquesta pel·lícula de Pixar que es va estrenar el 2020 i que és una molt bona reflexió sobre la vida. Per cert, encetem programa, com sempre, amb l'actualitat més destacada que passa per Nomadland. La pel·lícula que retrata les vides nòmades de milers de nord-americans és la guanyadora d'una nit dels Oscars diferents amb una cerimònia més austera en què les estatuetes han quedat molt repartides, Mercè.
I que també hi havia presència de The Crown, Joan.
També.
No, de fet, la millor pel·lícula del guió original se l'ha emportat l'actriu que fa Camila, que fa de Camila. La pel·lícula, sí, una jove promesa, una joven prometedora, que era una de les pel·lícules, la seva directora és l'actriu que fa de Camila Parker Bowles. És ben curiós. I també, de fet, estava nominada, ara no me'n recordo quina categoria, la que ja se li han penjat, ara ja em deixes fer aquest punt així més de color rosa, el Toni diu que sí. No, l'actriu també que fa de Margarita quan era jove, també s'ha emportat, bueno, no s'ha emportat, no, però s'ha emportat totes les mirades, perquè va ser una de les més ben vestides a la red carpet. Després en parlem, després.
Va.
Mira, això sí, la clara guanyadora, clara triomfadora d'aquesta nit, ha estat amb tres estatuetes Nomadland, que és la producció més premiada i amb els premis més importants. Millor pel·lícula, millor direcció per Chloe Zhao i millor actriu per Frances McDormand. Zhao s'ha convertit en la segona dona de la història en l'edició 93 dels Premis de l'Acadèmia en guanyar l'Òscar a la millor direcció. La primera, recordem-ho, va ser Catherine Bigelow fa 13 anys amb Tierra Hostil. A més, se suma una quarta estatueta com a productora també per Nomadland. Quan has recollit aquest premi, Frances McDormand, a més d'udolar, ara l'escoltarem, ha estat l'única persona en tota la cerimònia que ha fet una crida a anar al cinema a veure les pel·lícules.
Please watch our movie on the largest screen possible and one day, very, very soon, take everyone you know into a theater, shoulder to shoulder, in that dark space and watch every film that's represented here tonight. We give this one to our wolf.
És ella, eh?
És ella, està dient doncs, que incita tothom que vagin al cinema a veure doncs, el bon cinema, totes aquestes pel·lícules que han estat nominades a la Gala dels Oscars en una pantalla més gran possible, en la foscor, i aquest údol que ha fet final és perquè li dedica el premi a tota la seva manada, no?, que li diu, entenc, a tota la seva família, a tot el seu equip. En tot cas, aquest any Glenn Close, Joan, optava el premi a millor actriu de repartiment per Hillbill, una elegia rural, categoria en què ha guanyat la veterana actriu sud-coreana Jung Yung-jung, no sé si ho diem bé, pel seu paper a Minari, història de la meva vida. Per tant, finalment Glenn Close no s'ha pogut endur. El premi al millor actor se l'ha endut un altre veterà, Anthony Hopkins, per la pel·lícula El pare, amb 83 anys, és l'actor de més edat que guanya un Òscar. Hem de dir que Hopkins ha deixat sense Òscar pòstum a Chadwick Boseman, que va morir de càncer aquest any passat, nominat per la pel·lícula La madre del blues. El premi al millor actor de repartiment ha estat per Daniel Kaluuya, per la seva interpretació del líder de les Panteres Negres de Judas i el Messias Negro, i El pare i Judas i el Messias Negro són dues de les sis pel·lícules que s'han endut dos Oscars també. Ha estat, com dèiem, molt repartit amb dos Oscars gairebé totes les pel·lícules. Les altres quatre són La madre del blues, Sound of Metal, Soul i Mank, que acaparava doncs 10 nominacions, recordem-ho, i al final també s'ha quedat amb dues. Moltes de les cintes nominades als Oscars 2021, Joan, han estat produïdes per plataformes digitals i algunes han guanyat algun Oscar, però aquesta no ha estat la nit de Netflix, d'Amazon Prime o d'HBO.
I en una altra qüestió, a partir d'avui s'aixeca el confinament comarcal i es recupera la presencialitat total a batxillerat i cicles formatius. Com queda la cosa pel que fa a la mobilitat?
Doncs mira, comencem per la mobilitat. Se suspèn, doncs, la mobilitat restringida als límits comarcals i es permet la lliure circulació per tot Catalunya, com a mínim, durant 7 dies, fins al proper dilluns. També, a més, no estarà restringida a la bombolla de convivència, sinó que es permetrà la mobilitat en qualsevol grup. Sí que es manté, Joan, vigent la restricció de fins a 6 persones en les trobades socials, però ja no caldria que siguin de dues bombolles diferents. A partir d'ara no hi ha limitació de bombolles. El toc de queda nocturn continua vigent a partir de les 10 de la nit, recordem-ho, fins a les 6 del matí.
I pel que fa a la restauració?
Es manté l'horari d'obertura al públic dels restaurants a partir de 8:15 a 5 de la tarda. Fora d'aquestes hores només poden servir per emportar o lliurar a domicili. La novetat és que ara podran obrir els restaurants dels centres comercials sempre dins d'aquesta franja horària. Com fins ara, les taules poden ser de fins a 4 persones o la bombolla de convivència.
Parlem també del món del comerç.
Sí, perquè s'autoritza l'obertura del comerç en tota la seva superfície de venda. Fins ara estava limitada fins als 800 metres quadrats, però es manté l'aforament al 30%, això sí, i l'horari màxim d'obertura permet fins a les 9 del vespre.
Pel que fa a l'esport,
l'aforament del públic passa del 30 al 50% en competicions d'esport federat que es disputin en llocs tancats, i a l'aire lliure es manté el públic al 50%.
Ens preguntem, evidentment, des d'aquesta casa, doncs quina capacitat tindran els actes religiosos i civils.
Els actes civils o de culte, inclosos els casaments i enterraments, passen al 50% de l'aforament i a un màxim de 1.000 persones assistents, sempre que es facin a l'aire lliure o en espais tancats amb ventilació reforçada. Sense aquesta ventilació, Joan, el màxim permès són 500 persones.
I en el món de la cultura?
Els equipaments culturals, estem parlant de teatres, cinemes, sales de concerts, exposicions i similars, mantenen l'obertura al públic amb un 50% de l'aforament.
Amb tot plegat, el govern català, però, planteja ja noves mesures.
Us ho avancem. El Procicat també té sobre la taula si endarrereix fins a les 11 de la nit el toc de queda, abans que acabi l'estat d'alarma, que acaba el 9 de maig, i també la possibilitat de sopar a l'exterior.
Mentrestant, anem lluny, preocupació a l'Índia a causa de la Covid.
Molta preocupació, Joan, gent que s'ofega i es mor a la cua d'urgències de l'hospital, persones que demanen per Twitter que algú els porti oxigen, i també s'acaben morint. Grans pires improvisades als fores de la ciutat per incinerar els morts que les funeràries ja no poden absorbir. Això ho llegim al diari Ara. Els relats que arriben d'aquesta segona onada de Covid a l'Índia són esgarrifosos. Els hospitals estan quedant sense oxigen mentre el país bat el rècord mundial de contagis diaris per segon dia consecutiu, Joan. 332.730 en 24 hores. Diversos hospitals de Nova Delhi i Bombay ja han, com us estem explicant, han exhaurit tot l'oxigen, mentre que d'altres llançaven crides d'auxili a la televisió per alertar que els en quedava per poques hores. I centres petits també estan demanant als pacients que se'n busquin ells mateixos.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, quin panorama. 19 minuts que passen de les 8 del matí, hora de saber també l'estat de la xarxa viària. Per tant, anem cap al RAC, saludem Armand Maravall. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, aquesta hora comencem parlant de l'AP7. Hi ha hagut un accident a l'altura de Salou, en sentit sud, que deixa 1,5 km de circulació intensa, i a aquesta hora només hi ha un carril obert en sentit Tarragona. I d'altra banda, tenim retencions habituals a la corona de Barcelona. Al Nus del Papiol tenim 4,5 km de retencions a l'AP7 en sentit sud, i per entrar a Barcelona des del Llobregat hi ha retencions a la C32, uns 2 km a Sant Boi, a la A2 des de Pallejà fins a Sant Joan Despí va carregada aquesta autovia A2, i també a la B23 hi ha retencions retencions tant a Sant Feliu com des de Sant Just d'Esvern fins a Esplugues, uns 3-4 quilòmetres de retencions en sentit Barcelona. I a l'altra banda, la Pota Nord, tenim 2 quilòmetres de retencions a la C31 a Badalona i a la C58 hi ha retencions en sentit sud tant a l'altura de Sant Quirze com també a Montcada, uns 3 quilòmetres de retencions. I al Vallès Oriental hi ha retencions a la C17 a Parets, uns 2-3 quilòmetres en tots dos sentits, i també a la C60 uns 4 quilòmetres per anar cap a la Roca. I avui també van molt carregades les rondes. A la Ronda de Dalt hi ha un embús important en tot el tram des de Santa Coloma fins a la Vall d'Hebron, i a la Ronda Litoral també va molt carregada en tot el tram de la Verneda fins a la Barceloneta. En tots els casos parlem d'en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. També haurà de saber com està la situació del transport públic. Anem cap a Transmet. Xavi Torres, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Xavi. Nosaltres que continuem amb més informació, perquè les persones de 70 a 79 anys ja poden demanar cita per vacunar-se, Mercè.
Sí, els que han nascut entre l'any 1942 i 1951 poden demanar dia i hora per la vacunació. Ho poden fer a través de la web vacunacovidsalut.cat. Repetim. Podeu entrar a la web vacunacovidsalut.cat. Paral·lelament, això sí, els centres d'atenció primària continuaran trucant les persones nascudes en aquesta franja d'edat per citar-les per vacunar-se. El departament d'Alba Vergés va anunciar que a partir d'aquesta setmana doncs, amplia aquests punts de vacunació amb Pfizer.
I el Tribunal Constitucional va rebutjar el dijous de la setmana passada el recurs d'empara que va presentar Jordi Turull contra la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1 d'octubre.
Sí, de fet, avui, Joan, s'han sabut més coses sobre aquesta sentència. Segons assegura, de fet, el diari El País, els dos vots discrepants consideren desproporcionada la pena que es va imposar Jordi Turull i sostenen que la sedició apareix descrita amb especial vaguetat i que les penes són excessivament altes. Aquests dos arguments dels magistrats són alguns dels que maneja el govern espanyol per la seva reforma del delicte de sedició.
Més coses. El govern del Marroc ha expressat la seva decepció perquè el govern espanyol ha permès l'entrada al país del líder del Front Polisari, Brahim Ghali, per rebre atenció mèdica.
Ghali, malalt de Covid, estaria ingressat a un hospital de Logroño. Segons aquesta font d'un diari francès, el polític de 73 anys té també un càncer avançat i s'hauria registrat a l'hospital sota una altra identitat.
I el Ministeri d'Exteriors, que ha confirmat que el president de l'autoproclamada República Àrab Saharaui Democràtica està al territori espanyol per rebre atenció mèdica.
Sí, us ampliem aquesta notícia, i és que s'asseguren que se li ha permès l'accés per raons estrictament humanitàries, i Joan, es considera que el trasllat de Gàlia a Espanya no interfereix en relacions amb el Marroc.
I ara sí, a casa nostra, mor un motorista en un xoc frontal amb un tot terreny a Sils.
Dis que va començar l'any amb mort 27 persones en accidents de trànsit a les carreteres catalanes i 11 atencionaven amb moto.
En clau cultural, destaquem que cataloguen 4.000 gravats medievals amagats en una zona boscosa del Pallars Sobirà.
Els arqueòlegs han qualificat el conjunt de la vall d'Assua com excepcional i inèdit al Pirineu.
I en plena religiosa, el Sant Pare va qualificar ahir de vergonya el fet que 130 migrants hagin mort ofegats en les darreres hores, perquè durant dos dies ningú no els va auxiliar.
Sí, després d'una missa en què ha ordenat nous sacerdots de Roma i també després del regent Acheli, Francesc ha recordat que són persones, vides humanes, que durant dos dies sencers han suplicat ajuda sense èxit, una assistència que no va arribar. El pontífex ha expressat així la seva condemna total, alhora que ha protestat amb fermesa des de la finestra del Palau Apostòlic. La tragèdia, Joan, que es va produir a l'estret de Sicília, és especialment greu, perquè una associació va estar dos dies demanant ajuda a Líbia, Itàlia, Malta, i l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats, l'ACNUR, no hi va actuar ningú. Francesc deia, preguntem-nos tots per aquesta enèsima tragèdia, perquè és el moment de la vergonya, lamentat igualment el Sant Pare, invitava els creients a pregar per aquests germans i germanes i per molts altres que segueixen morint en aquests dramàtics viatges, com també pels qui poden ajudar, però prefereixen mirar cap a un altre costat, i ha deixat uns moments també de silenci.
I en plana esportiva, la Lliga en mans del Barça.
Així és, l'equip de Simeone ahir doncs, va perdre per 2-1, va topar contra l'Atlètic Club de Bilbao, rocós, i veu com la diferència al capdavant de la Lliga redueix a 2 punts. Ha fet el Barça, que, com dèiem, dijous rep el Granada a les 7 de la tarda en partit ajornat, li podria prendre el liderat de la Lliga.
I en futbol femení, valuós empat a París de les jugadores del Barça.
Després de l'1-1 contra el PSG, l'eliminatòria es decidirà diumenge.
Pep Guardiola aconsegueix el títol número 30 com a entrenador.
El tècnic de Santpedor aconsegueix aquesta xifra rodona després que el Manchester City hagi guanyat la final de la Copa de la Lliga contra el Tottenham.
I en tenis, Rafa Nadal amplia la seva llegenda després de guanyar el seu 12è trofeu Barcelona Open Godó. A aquesta hora, quan passen 25 minuts de les 8 del matí, hora de saber els actes importants en un dia com avui. Per tant, saludem a Berta Sacanell. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Avui a les 10, el vicepresident Pere Aragonès presidirà la reunió del Comitè Executiu de Crisi per la Covid-19. A les 11, el conseller Ramon Tremosa encapçalarà la presentació del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Catalunya. A les 3 de la tarda, la consellera de Salut, Alba Vergés, visitarà el nou punt de vacunació de Covid-19 a la Fira de Barcelona. També a les 6 de la tarda, el conseller Ramon Tremosa inaugura la 27a edició del 080 Barcelona Fashion. I finalment, a 2:15 del vespre, la consellera Meritxell Budó assistirà a la vetlla de Santa Maria de Montserrat. Aquests són els actes destacats per l'agenda política d'avui dilluns.
Gràcies, Berta. També haurà de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió, com sempre, el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La jornada d'avui, la setmana, comença amb pluges que afecten comarques de Tarragona, comarques de Lleida i també diversos punts de les comarques del nord i oest de Barcelona. Unes precipitacions que durant el dia d'avui afectaran sobretot la meitat oest del país i que de cara a la tarda afectarien a d'altres indrets, sobretot comarques del terç nord i també comarques de l'interior, però la resta no descartem que caigui algun ruixat. Compte, però, perquè aquestes precipitacions seran brutes, aniran acompanyades de fang a causa del pòlsim saharià que tenim en suspensió. Les temperatures mínimes han pujat, un matí gens fred, i les temperatures màximes avui, les més altes, no passaran dels 20 graus, quan ahir diumenge hi havia màximes de fins a 25 graus. Per tant, descens de les temperatures. Demà es mantindrà la nuvolositat variable i les temperatures no variaran gaire.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Divendres passat celebràvem el dia de Sant Jordi. Tot i les restriccions que patim, els llibres i les roses van tornar a ser al carrer. I sabíeu que l'aigua n'és una bona part de la culpa que els llibres i roses existeixin? Avui us ho explico.
L'aigua i la vida.
Efectivament, moltes més vegades de les que en principi ens pensem, l'aigua és necessària per a moltes de les nostres activitats o per l'elaboració de productes habituals i sovint ni ens ho arribem a imaginar. No cal que us expliqui de la importància de l'aigua perquè les roses, però també totes les flors i plantes en general, tinguin vida pròspera. No només aquelles que viuen en el si natural del medi ambient, sinó també les que teniu a casa i que regueu periòdicament. Per cert, aprofito per recordar-vos que aquelles plantes que teniu al jardí o al balcó, el millor moment del dia per regar-les és o bé al matí a primera hora o bé a la nit, moments en els quals el sol no evaporarà precipitadament aquesta aigua. Però també en tot el procés de fabricació dels llibres l'aigua té una importància vital. Així que a partir d'ara, quan tingueu un llibre o una rosa a la mà, i més si és fruit d'un regal del dia de Sant Jordi, no només podreu valorar tot el grau d'amor que porten impregnats, sinó també la importància que ha tingut l'aigua perquè aquest regal us arribés carregat d'estima. Són curiositats que no acostumem a tenir en compte, però que són reals com la vida mateixa.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ara, des del web de La Meva Salut, pots actualitzar les teves dades de contacte, com el número de telèfon, el mòbil i l'adreça electrònica, per poder rebre tota la informació mèdica necessària. Per exemple, sobre la convocatòria de la vacuna contra la Covid-19. Si encara no t'has donat d'alta, fes-ho ara a lamevasalut.gencat.cat. Salut. Cuidem el que som. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Aquest dilluns 26 d'abril, Ràdio Estel us oferirà a partir de 9:45 de la nit la Vetlla de Santa Maria en directe des de la Basílica de Montserrat. I dimarts 27, festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, missa solemne a les 11 del matí, presidida per l'abat Josep Maria Soler, també en directe a Ràdio Estel. Viu la festa de la patrona de Catalunya a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Dos minuts que passen de 9:15 del matí, a aquesta hora que anem cap al quiosc per saber què diuen un dia com avui les portades més llegides del país. Mercè.
Doncs mira, el periòdico, clara imatge de felicitat, la de Griezmann, Messi i Pedri, que celebren el gol del francès davant del Villarreal, amb aquesta lliga a tocar. Recordem també que en aquest diari també fan menció en exclusiva aquesta cartografia del coronavirus a casa nostra, amb aquests 10 municipis que concentren gairebé la meitat de les morts per Covid a Catalunya. Ens fixem amb el diari ara, amb aquesta, amb aquest titular. Europa prepara els salconduits per reactivar el turisme a l'estiu. De fet, el Regne Unit i diversos països de la Unió Europea ultimen els certificats verds pel mes de juny. Ara ens fixem, Joan, amb el diari El País, que, com us avançàvem en l'informatiu, ens informen de que hi ha dos membres del Tribunal Constitucional que van mostrar el seu suport divendres a reformar la sedició. I també avui al Punt Avui, aquest càstig dur a la cultura popular fa referència, doncs, a colles i federacions que han lamentat que se'ls hagi penalitzat en el nou context de pandèmia. I a La Vanguardia llegim que les borses inicien la desescalada entre el temor d'un crac i també de l'eufòria. I clarament aquesta imatge tendra que t'encantarà, la de Rafa Nadal abraçant el trofeu del Barcelona Open Godó, que il·lustren aquesta imatge amb Nadal, amplia la seva llegenda al Godó.
Canviem de qüestió, canviem de país, viatgem cap al periòdic de...
Perdó.
Ha caigut alguna cosa.
Una cosa...
Tot bé? Mentre no prenguem mal...
No, és que sonava com més fort.
Sí, sonava contundent i era un bolí vic.
Sí, ha estat més la meva reacció. Gràcies.
Azul que cristal, fatal, ja. Que escribe normal, eh?
Ara, és? Sí. Vale. Però amb un rebombori quan cau el terra.
Ara sí, va, canviem de qüestió, anem cap al periòdic d'Andorra.
Els enginyers i la CODA celebren el pacte d'estat per treure l'amiant. La retirada del mineral requereix l'ús, Joan, d'uns EPIs molt més restrictius que el de les obres. Llegim en les portades dels diaris digitals locals el diari de Girona, que Girona està programant un festival de música per 250 persones i sense distància de seguretat. L'esdeveniment està marcat dins de l'estudi clínic Obrir Girona i es farà el pròxim dissabte 1 de maig. Anem cap a Lleida. A la mañana el CEL organitza una ruta el 2 de maig per netejar les llambordes Stoppelperstein als carrers de Lleida. A finals del pròxim mes es col·locaran 10 noves planxes per homenatjar els represaliats pels nazis. A Diari Més, des de Tarragona, llegim que fins a 52 nous negocis del Tarragonès demanen la llicència durant el primer trimestre. Un total de 40 establiments de la ciutat de Tarragona han canviat de propietari per evitar ser tancats i continuen amb la mateixa activitat. I avui fem una ullada a Ebre Digital i ens fixem en aquest titular. El Consell Comarcal del Baix Ebre, els 14 ajuntaments, 16 empreses i 6 instituts de la comarca han constituït el Fòrum Territorial per al Desenvolupament Socioeconòmic del Baix Ebre, un òrgan transversal que liderarà les polítiques de desenvolupament econòmic i social a la comarca.
Marca d'aquesta casa, també ens fixem en les portades dels diaris digitals religiosos.
Catalunyacristiana.cat, el papa rebutja la vergonya de 130 migrants morts sense ajuda. Flama.info ens expliquen que aquest mes de maig, que estem a punt de començar, es resarà als santuaris de tot el món per la fi de la pandèmia. Serà Joan cada dia. A les 6 es resarà el rosari en una iniciativa desitjada pel papa Francesc que obrirà i tancarà la pregària el primer i últim dia de mes. A 30 santuaris representatius d'arreu del món es dirigirà aquesta pregària del rosari cada dia del mes de maig en una marató de pregària amb el lema «Des de tota l'Església s'eleva incansadament l'oració cap a Déu per invocar el final de la pandèmia». I a Religió Digital llegim que el bisbe de Jaén presideix la no romeria a l'ermita d'Andújar i Vida Nueva, l'església de València. El rescat de les cues de la fam ha arribat al seu límit. Entitats eclesials reforcen el repartiment d'aliments i productes bàsics a centenars de persones després de la crisi oberta per la pandèmia.
Gràcies, Mercè. 8:36. A aquesta hora parlem de la cerimònia dels Òscar.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora. A Ràdio Estel.
Doncs vinga, aquesta matinada, un any més, i tot i la pandèmia, ha tornat a ser la nit per excel·lència del cinema des del Dolby Theater i la Union Station de Los Angeles. La 93a edició dels Oscars ja ha entregat els seus guardons i ara només queda començar a analitzar-ho tot plegat. Per això, aquesta hora, saludem a dos experts en cinema. Ell és Néstor Company. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I Àlex Vintró. Àlex, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Néstor, Àlex, què en penseu d'una gala com la d'ahir, una gala molt diferent, que jo crec que pretenia doncs elevar un to positivista a la gala dels Òscars, i no sé si va acabar funcionant o no, Néstor?
Doncs ha estat una cerimònia realment meritòria per l'organització, en un espai realment que recordava molt el Hollywood Clàssic i com eren aquelles primeres cerimònies dels premis a partir de l'any 1929... Tanmateix, doncs, com ja es ve veient en altres gales i cerimònies d'aquest tipus, doncs hi ha manca de ritme, falta fluïdesa en ocasions, i llavors, doncs, sí, molt meritori, però certament mantenint una mica la línia dels últims anys.
No sé, Àlex, si et passa el mateix que el Néstor, que no veus que acabin de trobar el format adient pels Òscar, almenys els darrers anys?
Bueno, estic completament d'acord amb el que ha dit el Néstor. Jo crec que és una mica signe del que està passant últimament. Sí, aquest any ha sigut l'any de la pandèmia, però també ha sigut l'any de les estrenes en streaming, de les estrenes de les plataformes online per veure les pel·lícules. També el format de les cerimònies sembla que s'està adaptant a aquesta versió d'estar per casa, no? Ho vam veure molt clarament als Globus d'Or, on la famosa imatge de la Jodie Foster recollint en pijama a la seva habitació va marcar una mica el to de les coses, i tot i que els Oscars han volgut desmarcar-se una mica d'aquesta imatge de rebem els Oscars de llit, sí que, completament d'acord amb el Néstor, falla una mica en molts sentits com a, com a gènere televisiu ha perdut una mica de gràcia pel fet mateix de que ja no es poden trobar, no?
Àlex, ara que ens ho deies, quin paper hi han jugat les superproduccions de les plataformes digitals?
Home, la veritat és que no sabem fins a quin punt s'han estrenat totes les pel·lícules que estaven previstes per estrenar, i és veritat que se l'han jugat algunes pel·lícules, no sabent el que podia passar. Per exemple, Tenet havia de sortir a IMAX i ha acabat sortint al Saló de Casa, però, per exemple, pel·lícules com Godzilla contra King Kong porta recaptats 400 milions. No sé si valida o no que hem canviat a un format ja purament digital, o si, com molta gent ja s'anava repetint de la cerimònia, encara hi ha l'esperança de que podran tornar a portar la gent a les sales de cinema.
Néstor.
Sí, sí, completament d'acord també. Hi ha hagut un esforç, s'ha notat un esforç amb un vídeo previ presentat per, o inicialitzat per Matthew McConaughey, d'intentar portar, no, de fer promoció de que les sales ben aviat als Estats Units estaran obertes a tot arreu, que s'ha de recuperar l'experiència cinematogràfica, l'experiència de la gran pantalla, la sala fosca, però els dubtes i les incerteses continuen. Sembla que són més les ànsies de no posar tant en perill tants i tants llocs de treball, sobretot en el gremi dels exhibidors, que realment possibilitats plenes que hi hagi aquesta recuperació de confiança suficient com perquè es recuperi massivament l'anada a les sales. No? Serà un any molt important, es farà un gran esforç i, òbviament, les estrenes de pel·lícules importants ajudaran moltíssim, però ho haurem d'anar veient i hi haurem, sobretot pel que fa a la taquilla domèstica, als Estats Units, si realment es produeix aquesta recuperació de la mà, doncs, de grans títols que aquest cop sí, doncs, aniran sent més sovintejats a les cartelleres.
De fet, en això que dieu que sí que es feia una crida en el cinema, jo crec que va tardar una mica en fer-se referència dins de la gala dels Oscars en aquesta opció, que evidentment han de promoure no només els actors, sinó tota la indústria cinematogràfica de Hollywood i totes les d'arreu del món, però ahir era Frances McDormand qui, galardonada com a millor actriu per Nomadland, deia això.
Please watch our movie on the largest screen possible and one day, very, very soon, take everyone you know into a theater, shoulder to shoulder, in that dark space and watch every film that's represented here tonight. We give this one to our wolf. Oh!
Frances McDormand, que feia aquesta petita broma cap a la seva manada, deia, i també deia, us animo a omplir els grans teatres, les grans sales de cinema, colze a colze, mirant a la gran pantalla, doncs, aquestes pel·lícules. En aquest sentit, el món del cinema, però, i és del que estàvem parlant amb l'Àlex Mitró i el Néstor Company, Àlex, per exemple, el món del cinema haurà de tragar gripaus amb les plataformes o no?
No sé si tragar gripaus és l'expressió, no? El que sí que sembla que el model de negoci haurà d'incloure, sí o sí, el llançament en plataformes. Vull dir, si estem en una societat que cada cop demanda que les coses es puguin consumir de diferents maneres, que el client tingui opcions, és veritat que potser el cinema, i amb la seva... Per això entenc que el model implica moltes feines, molts treballs, està molt estructurat, però sí que és veritat que em dona la sensació que s'estan adonant que ja no es pot plantejar aquell sistema d'estrenem en cinemes, al cap d'un any traiem el DVD, al cap d'un any el posem en plataformes, aquest sistema que estava com marcat o gravat en pedra, evidentment cada cop queda més en entredit, sobretot veient que grans estrenes, com per exemple Dune, l'estrenaran en HBO Max, són pel·lícules que costen 200-250 milions d'euros i que el seu retorn abans depenia només de les sales, ara suposo que a dins dels plans de negoci d'aquestes productores començaran a veure que la part de l'streaming és imprescindible,
inevitable.
Per acabar amb tot aquest tema de les plataformes i de seguida parlem dels guardonats d'ahir, seguim parlant també de la gala. Abans, però, Néstor?
Sí, és el que estem comentant, no? Del tema, s'està produint aquesta mutació total a la indústria i tenim el cas, tal com deia l'Àlex, de Dune, que està dins d'aquesta campanya de Warner Brothers, que totes les seves grans estrenes d'aquest any veuran la llum simultàniament a la plataforma d'HBO Max, i és un procés de mutació. El públic varia, les seves preferències, la seva forma de consumir, i la indústria s'ha d'anar acostant aquests canvis. Per tant, ens trobem en un moment molt decisiu i haurem de veure. Warner Brothers va dir que aquesta iniciativa, aquest canvi, només feia referència a aquest any, que l'any que ve, amb l'estrena de la nova versió de Batman, ells ja tornen al format ben conegut de l'estrena cinematogràfica i que ho oblidaran, deixaran córrer tot això, però la veritat és que és força dubtable que això sigui així finalment, perquè les apetències del públic i el canvi en els seus interessos a l'hora de veure la pel·lícula i la no necessitat de submergir-se a la sala de cinema per l'experiència cinematogràfica, això va en augment, les plataformes seguiran amb la seva política intensa d'estrenes fortes amb grans repartiments i, per tant, haurem de veure-ho, però no sembla massa factible que tal com deia l'Àlex, es pugui mantenir el format que hem conegut des de sempre.
Teniu la impressió que, malgrat ser un any de pandèmia, i evidentment si la pandèmia ho ha tocat tot, també ho ha tocat a la indústria cinematogràfica, hi ha hagut algun fenomen cinematogràfic aquest any? I si és així, amb qui no us quedaríeu?
Jo, personalment, no considero que hagi sigut un any especialment de fenòmens cinematogràfics, no? Tinc la sensació de que l'atenció estava centrada en altres coses i que el fenomen cinematogràfic estava més en les notícies que en la ficció, no? Sí que és veritat que hi ha hagut pel·lícules que han destacat. Jo crec que els Oscars han premiat força conservadorament les pel·lícules que tradicionalment es premien, no? En aquest any és veritat que sí que hem volgut fer un esforç per tenir una representativitat més alta, en el fet de sobretot en la part de direcció i en la part d'actors no blancs, això de actors of color, ho veig una mica antic encara, però en fi, jo no considero que hagi estat un any de grans, grans fenòmens cinematogràfics, però sí de bones pel·lícules.
Néstor.
Sí, jo penso molt igual. Penso que es tractava com de salvar els mobles, com es pogués, celebrar la gala d'entrega de premis, donar aquesta aparença de normalitat, intentar doncs, que mostrar que seguim aquí, que seguim endavant, que malgrat totes les brutals dificultats i els tancaments, aquí estem, hem fet la cerimònia, hem premiat moltíssimes pel·lícules, hem obert la possibilitat que moltes més entressin a través de les plataformes. Ens hem adaptat, hem mostrat que tenim cintura i més enllà d'això, doncs bé, hi ha el que hi ha, nosaltres ho premiem i confiem en propers anys per recuperar, diguem-ne, aquelles sensacions a les quals estàvem acostumats, no? Doncs, per més endavant, i de moment aquí doncs fem el que sigui possible, ho tirem endavant i ens conjurem pel futur.
Per les reaccions que està tenint les xarxes hores després, per les sensacions que està tenint també l'audiència dels Oscars hores després, creieu que el moment més just és l'entrega de l'Oscar a Anthony Hopkins i el moment més injust és la no entrega de l'Oscar a Glenn Close?
No sé, Néstor, si vols dir alguna cosa. La veritat és que Anthony Hopkins fa un paper està, com sempre, magnífic a la pel·lícula
El fet de que no hagi assistit a la cerimònia desllueix una mica l'entrega, per entendre.
El fet de Woody Allen, eh?
I sí, una mica. I, bueno, però també entenc que no sé si hi havia una zona d'entrega a Londres que es podia anar i no sé exactament no, si hi era o si els metges li han recomanat que no anés enlloc. En fi, el fet de que no li deixessin rebre a casa també... Bueno, tot són coses que tenen a veure amb el format i aquestes coses, no? I el de Glenn Close, doncs, la història de la Glenn Close que no li donaran ja, excepte l'honorari quan toqui, i em sembla que s'haurà de conformar amb això.
Néstor.
Sí, sens dubte, ha estat un moment doncs, molt anticlimàtic, perquè els productors doncs, havien decidit col·locar l'entrega de millor actor al final, pensant que guanyava Chadwick Boseman, i així fer un gran homenatge al que ha estat la seva carrera, la seva vida. Resulta que guanya Anthony Hopkins, no està present per cap tipus tampoc de connexió i es talla la cerimònia, finalitza de forma molt abrupta. Variety deia que havia fet una espècie de final tipus Soprano, on només ha faltat el que es fongués en negre a la pantalla, i ha sigut un final realment doncs, bastant pobre i bé... altres encerts hi hauran hagut durant la cerimònia, però sens dubte al final doncs, molt deslluït. I pel que fa doncs, a la Glenn Close, doncs, ja es veia venir, que tothom deia que sí, que òbviament que és una gran estrella, però que per aquesta pel·lícula no podia guanyar, i així doncs, van passant els anys i potser la seva darrera oportunitat d'aconseguir-lo.
Tot i que hi ha algun any que s'han nominat fins a 10 pel·lícules com a millor pel·lícula, jo crec que és un dels anys en què s'han nominat més pel·lícules, El pare, Judas i el Messias Negro, Mank, Minari, la història de la meva família, Nomadland, una jove prometedora, Sound of Metal i el judici del set de Chicago. Amb quina us quedeu de totes? Àlex.
Més difícil de fer una valoració perquè... Per desgràcia, no les he pogut veure totes. A mi, personalment, Mank em va agradar molt. Entenc que no és una pel·lícula... com dir-ho? No és una pel·lícula que sigui tan oscaritzable com Nomadland, que és una pel·lícula estupenda. Però bueno, no havent-les vist totes, se'm fa difícil de quedar-me amb només una.
Tot i això, i sense que tingui res que veure, Àlex, deies, potser no és una pel·lícula tan oscaritzable com Nomadland, però sí que ho va ser The Artist, que recorda una mica el format, encara que no tingui res que veure la pel·lícula en si.
Bueno, perquè és en blanc i negre, vols dir. Mm-hmm. Sí, home, no, jo crec que The Artist era un experiment que molt simpàtic, que estava molt bé, però per mi Mank és una pel·lícula més... amb més poso. I tracta d'un personatge molt important en la història del cinema. I crec que està molt ben feta. Crec que Gary Oldman està al nivell de l'Anthony Hopkins en qualsevol moment. I que la pel·lícula estava molt bé i que és fàcil perquè està en una plataforma de streaming i és fàcil de recuperar. Però sí, estic d'acord.
Néstor.
Per la meva banda, també dir el mateix. Tres pel·lícules, concretament en el meu cas, doncs no les he pogut veure encara. I per la resta, doncs bé, jo vaig quedar realment molt satisfet amb Nomadland. És una pel·lícula realment que toca molt endins, que retrata la vida sense cap tipus d'aturador. Però, per altra banda, i malgrat saber que la nova pel·lícula d'Aaron Sorkin doncs, tenia poques possibilitats, doncs no em deixa de saber greu pel fet de que, primer, pel seguiment que sempre tinc sobre Aaron Sorkin i l'admiració que li professo, i després pel fet que realment el contingut que la pel·lícula ens explica i les importants connexions que podem establir, inclús amb fets recents, doncs, que no hagi obtingut almenys un reconeixement, doncs, em resulta decebedor, però no per esperat, diguem, que m'ha resultat, doncs, m'ha decebut, no?, en aquest sentit. Però, per altra banda, doncs, Nomadland, doncs, es veia que realment en aquest any tan convuls, doncs, podia ser veritablement la peça que més aparegués, més sortís en una cerimònia com aquesta.
Com que li feia abans una mica la punyeta amb l'elecció de l'Àlex amb Mank, deixem que te la faci també tu, Néstor. Aaron Sorkin, fins a quin punt no deixa de ser más de lo mismo?
Bé, ell sempre, diguem-ne, que intenta recuperar episodis del passat i presentar-los com una reivindicació per als moments presents. Sí que és cert que aquesta pel·lícula, doncs, té més format de telefilm que altres dels seus projectes. I bé, haurem de veure com continuarà la seva carrera. Tornarà d'alguna manera al format televisiu de sèrie. Seguirà explorant per aquesta via altres episodis històrics o altres moments, o anirà per una altra via tipus Molly's Game. Bé, veurem, no? Però el que no es pot, sens dubte, negar és la seva gran capacitat creativa a l'hora de sempre concebre guions molt, molt ben quadrats i bé, és un patrimoni per al cinema actual. Així que, bé, no deixa de ser que per molt que li hem vist moltes coses, doncs sempre se seguirà esperant el que tingui de nou.
4 minuts i ja arribarem a les 9 del matí, com que em sumo a aquest grup de bojos que cada any vol veure la gala dels Oscars. Segur que vosaltres dos manteneu quan us dic Néstor Company, Àlex Vintró, moltíssimes gràcies i molt bona nit.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur. Una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme. Les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
Doctor Gutiérrez, ¿qué tiene que llevar un complemento natural para ayudar al corazón?
Yo recomiendo Krill, que te aporta omega 3 de máxima calidad con EPA y DHA, pero debes asegurarte que sea de máxima pureza.
Si quieres contribuir a la función normal de tu corazón, cuídate con Krillmar, de Laboratorios Marnis. Cápsulas que aseguran krill de máxima pureza y procedente de pesca sostenible. Pide Krillmar en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Des de la muntanya de Montserrat, en un ambient de pregària i de treball, les monges del monestir de Sant Benet fa més de 50 anys que elaboren la seva ceràmica. Descobriu les seves novetats amb la tècnica del fang de colors. Trobareu la ceràmica de sempre i, a més, a la seva botiga online, monestirsantbenetmontserrat.com/botiga-online. La botiga de ceràmica de les Benetes de Montserrat. De la pregària al taller, del taller a la botiga online i de la botiga online a casa vostra. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona, i els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquest dilluns 26 d'abril, Ràdio Estel us oferirà a partir de 9:45 de la nit la Vetlla de Santa Maria en directe des de la Basílica de Montserrat. I dimarts 27, festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, missa solemne a les 11 del matí, presidida per l'abat Josep Maria Soler, també en directe a Ràdio Estel. Viu la festa de la patrona de Catalunya a Ràdio Estel.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia a tothom. Fem un repàs per les principals notícies d'aquesta hora. Nomadland, la pel·lícula que retrata les vides nòmades de milers de nord-americans, ha estat la clara guanyadora aquesta matinada dels Oscars, uns Oscars diferents, amb una cerimònia més austera que mai, en què les estatuetes han quedat molt repartides. Amb 3 guardons, Nomadland és la producció més premiada, millor pel·lícula, millor direcció per Chloe Zhao i millor actriu per Frances McDormand. Aquest any Glenn Close, que optava el premi a millor actriu de repartiment per Hillbilly, una elegia rural, categoria en què ha guanyat la veterana actriu sud-coreana Yoon Yoo-jung pel seu paper a Minari, història de la meva família. El premi al millor actor se l'ha endut un altre veterà, Anthony Hopkins, per la seva pel·lícula El pare, amb 83 anys. És l'actor de més edat que guanya un Òscar. I el millor actor secundari ha estat Daniel Kaluuya per Judas i El Messias Negro. I a partir d'avui, canviant de qüestió radicalment, s'aixeca el confinament comarcal i es recupera la presencialitat total a batxillerat i cicles formatius. Els actes civils o de culte, inclosos els casaments i enterraments, passen ara al 50% de l'aforament. Hi ha un màxim de 1.000 persones assistents sempre que es facin a l'aire lliure o en espais tancats amb ventilació reforçada. Sempre aquesta ventilació, el màxim permès són 500 persones sense aquesta ventilació. I també en clau Covid, us informem novament que les persones de 70 a 79 anys ja poden demanar cita per vacunar-se. Els que han nascut concretament entre l'any 1942 i el 1951 poden demanar dia i hora per la vacunació si ho fan a través del web vacunacovidsalut.cat. vacunacovidsalut.cat. Paral·lelament, això sí, els centres d'atenció primària continuaran trucant les persones nascudes en aquesta franja d'edat per citar-les per vacunar-se. El Departament del Vergés va anunciar aquest cap de setmana que a partir d'aquesta setmana s'ampliava els punts de vacunació amb la vacuna de Pfizer. I l'agressiu avenç d'una segona onada de coronavirus a l'Índia, que marca màxims globals, ha fet col·lapsar el sistema de salut en les regions més afectades del país. I acabem amb dos títols ràpidament. En Cultura, Girona viurà una nova edició de la Mercè electrònica i el papa francès va qualificar ahir de vergonya el fet que 130 migrants hagin mort ofegats en les últimes hores, perquè dos dies ningú els va auxiliar. Fins aquí la informació, ens actualitzem ja d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3 EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta primavera, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Ara,
Si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Salut Natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Freqüència modulada.
Moi je joue.
6 minuts gairebé que passen de les 9 del matí, a aquesta hora que posem un somriure sobre la taula de l'estudi de Ràdio Estel. Mercè Raga, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Joan Trias. Avui et demanaria això.
Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano. Me cogiste de la mano. Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano.
Canta-me.
Un clàssic de clàssics, eh?
Sí, sí. És d'aquestes de... Ara. Ah, no, encara no.
Encara no. Encara... Vols, vols escoltar-ho?
Sí. Oli.
Ui, què ha passat ara? Espera't. Ara, ara.
Ara.
A la sombra de los pinos.
Olé. Aquesta banda sonora, no? De quan de, no? De Cuántos Rocíos, no? David García, que s'ha cantat esta canción. De fet, el David tenia... estàvem preparant el Freqüència Modulada avui i el David tenia tantes curiositats sobre Maria del Monte que, per cert, avui la cantant fa 58 anys i en David García, preparant, com dèiem aquest matí, la Freqüència Modulada, ens deia que aquesta cançó, David García... Fem-ho, compartim-ho amb l'audiència. Sí, què va passar amb aquesta cançó de canta?
Doncs aquesta cançó, quan ella la va gravar, bueno, va fer com una espècie de maqueta que van fer, perquè aquesta cançó és l'autor Félix Perejón, li van dir que no la volien, que no, aquesta cançó no li semblava bé, que no tenia enganxa i no l'agradava. I amb els anys ho va gravar bé i va sortir, pues...
Un èxit.
Un èxit molt gran.
Clàssic.
I una trobada que va haver-hi de productors i cantants... Un productor li va dir... Estàvem parlant tres una colla de grups, amb Maria del Monte, de gent, amb Maria del Monte, i diu... Ah, és un pelotazo el que has fet, això és un èxit, tot el que estàs fent amb aquesta cançó. I ella li va dir, doncs aquell que tu veus allà no la va voler. I l'altre va quedar amb una cara dient...
Això es mereix un capítol, eh? Aquelles cançons
Petit.
Que es van... Però en aquest cas, doncs mira, Maria del Monte, David, li va
valer... Sí, després allà va vindre doncs... moltes més i...
I mira, avui us demanaven gràcies, David. És que el David és...
És un crac, amb tots aquests temes. El món de la música, en sap moltíssim.
Una mogollón. I preparant... Bueno, de fet, preparem els dos conjuntament cada dia el Freqüència Modulada. Et demanava que em cantessis, però també et demano això.
Cuéntame tú que has vivido el despertar.
I és que avui fa 65 anys i Manol Arias, actor espanyol...
Pensava que no m'has de dir de l'inici de la sèrie, dic... Dic, ostres...
Bueno, no sé quants et porten. Jo no sóc, jo haig de dir que no segueixo la sèrie. Jo tinc amics que sí que la segueixen. Fil per randa, són superfidels, eh?
Deuen estar ja pel 2040.
És que hi ha un nen, hi ha un actor... que va començar de nen i ara és un tot un home, no?
Això hauríem de parlar un dia... Mira, ho deixo a l'aire, eh? D'aquelles coses que jo dic que hauríem de fer i després no faig. Això hauríem de parlar un dia amb Néstor Companya, amb Àlex Vintró, d'aquests nens que han nascut al cinema.
Sí, sí, que
han
fet vida,
créixer,
Sí, tal qual. Ui, n'hi han fotit més, ara estic
recordava
pensant,
recordava el Biel de Vent del Pla.
Macaulay Culkin. No, també.
Amb Biel Durant.
Biel Durant, un montón, sí. Avui també qui fa anys és Macarena García, que fa 33 anys, l'actriu Macarena García, entre altres la Yamada, que és també la germana d'un dels Javis, del Javi Ambrosio, crec que es diu ara. Ai, ara no recordo molt bé el cognom, però és una actriu també supermaca. M'encanta la Macarena García, que fa 33. I també avui és l'aniversari d'ella, Melania Trump, i hem fet aquesta jugada musical, ex-primera dama dels Estats Units, en fa 51 anys. I hem dit que, hem recordat amb el David aquell moment en què es van trobar Melania i Carla Bruni, no? Les primeres dames que va haver-hi allà una...
Quin canvi.
A veure qui té més glamour, no?
Sens dubte, ella. Me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que... Tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?
À première heure, la informació que necessites per començar el dia. Realpolitik, amb Xavier Torrents.
11 minuts i mig que passen de les 9 del matí, com cada dilluns comptem, ja ho sabeu, aquesta temporada amb el politòleg i professor de la Universitat de Barcelona, el professor Xavier Torrents, per analitzar la realitat política que ens toca viure i que una setmana més, Déu-n'hi-do, quin mareig. Xavier Torrents, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser a casa seva de nou.
Bon dia.
Comencem a parlar d'aquesta campanya electoral madrilenya que ha enfrontat els candidats a gairebé tots els caps de llista, i dic gairebé tots perquè Isabel Díaz Ayuso no hi era en aquest debat, un debat que va organitzar Cadena Ser amb Àngels Barceló al capdavant, i que va propiciar moments molt tensos entre Rocío Monasterio de Vox, Pablo Iglesias de Podem, la candidata de Mas País i el candidat del Partit Socialista, el senyor Gabilondo.
Doncs sí, així és. De fet, fixem-nos que el primer, diguem-ne, estirabot o la primera qüestió que va motivar el que va passant després en aquest debat a la Cadena Ser, que moderava el debat electoral a la periodista catalana Àngels Barceló, doncs va ser un diàleg, per anomenar-ho, diguem-ne, eufemísticament, un diàleg entre Pablo Iglesias, candidat, recordem-ho, d'Unides Podemos, i Rocío Monasterio, recordem-ho, candidata, doncs, de Vox, i situem-ho en el context. Tant Vox, situat a l'extrema dreta, com Unides Podemos, que és la candidatura situada més a l'esquerra de totes les que es presenten a la Comunitat de Madrid, doncs visualment estem veient, diguem-ne, els dos extrems, l'extrema dreta i l'esquerra radical, situat, insisteixo, dins del panorama de, en aquest cas, la regió madrilenya. A més, són les dues candidatures. Si ja deixen fora, perquè ho diuen totes les enquestes, el partit de Ciudadanos, doncs són les dues candidatures que d'entrada tenen menys electorat o menys votants. Per tant, els interessa a les dues candidatures, a Vox com a Unidas Podemos, els interessa doncs, sortir en els mitjans de comunicació de forma molt trencadora, perquè així se'n parli molt d'ells. Doncs bé, això és el que va passar. Amb independència del que després puguem analitzar més detingudament de cadascuna de les formacions polítiques. Però el que vam veure, en definitiva, és una escena en la qual, en certa manera, es teatralitzava el que es volia portar com a missatge mediàtic. I què es volia portar com a missatge mediàtic? Per part de l'extrema dreta es volia posar, de fet, de forma més radical, el lema de Díaz Ayuso, aquest lema, diguem-ne, de comunisme o llibertat, i llavors aquí Rocío Monasterio és com dir, doncs, si voleu caldo, aquí teniu dues tasses, és a dir, davant el comunisme d'Unidas Podemos, doncs, Vox representa per la gent més situada a la dreta, doncs, encara més llibertat, inclús que Díaz Ayuso. Aquest seria el missatge electoral que volia transmetre doncs, aquesta nova extrema dreta de Vox. Mm-hmm. I per part de Pablo Iglesias i d'Unidas Podemos era dir, doncs, això va de feixisme a democràcia, per tant, qui millor que representar la democràcia que Unidas Podemos enfront al feixisme, perquè és el qui més planta cara en aquest feixisme. En certa manera, el que va succeir és això. Això. Després, òbviament, i ara, Joan, si tens més preguntes, uh-huh, doncs aprofundirem en això. Òbviament, el que trobem és una polarització política molt forta entre els dos extrems. Òbviament, després, forces polítiques més moderades, en aquest cas, com Más Madrid i el partit el Partit Socialista Obrer Espanyol, doncs, també es van aixecar de la taula per les formes, en aquest cas, de la nova extrema dreta de Rocío Monasterio, i doncs van abandonar i van, de fet, anul·lar no només el debat electoral previst a la cadena SER, sinó altres debats electorals com el que s'havia de fer a la Sexta.
Seguim parlant, efectivament, amb el professor Torrents de la campanya electoral madrilenya, que ocuparà les portades, segurament, de molts diaris fins al proper 4 de maig, quan els madrilenys i les madrilenyes estan cridades i cridats a les urnes. No sé fins a quin punt aquesta polarització de la que ara ens parlava el professor beneficia a Isabel Díaz Ayuso. I ho dic perquè ja s'ha decidit fer, tot apuntava cap aquí, però ja s'ha fet públic, que s'ha decidit fer aquest front d'esquerres davant de Vox, i la campanya segueix focalitzant en Vox mentre Ayuso segueix sumant partidaris.
Sí, a veure, el que produeix sempre una polarització política és una de retruc la polarització social. I, en certa manera, es retroalimenta. Val? Això no és allò de l'ou i la gallina, a veure què va ser primer. Mm. Doncs, si hi ha polarització social, acaba havent polarització política, i quan hi ha polarització política, acaba havent encara més polarització social. Per tant, no beneficia ningú de la societat que vulgui el diàleg, la convivència ciutadana i avançar en la democratització de les institucions. No beneficia ningú que vulgui això. Dit això, políticament, a nivell partidista, a qui pot beneficiar? A veure, d'entrada beneficia els dos partits situats més a l'extrem. D'entrada després faré un matís. Per què? Perquè va posar això, mediàticament la imatge va ser com si tot depengués, diguem-ne, d'aquests dos extrems, no? És a dir, que els que estan més a la... els electors més a la dreta veuen que Rocío Monasterio és la candidata de debò que pot aparar, que pot aturar el, segons el lema, el comunisme, en aquest cas personificat en Unidas Podemos, i l'electorat situat més de l'esquerra reforça a Unidas Podemos perquè pot aturar, també d'acord amb l'eslògan, diguem-ne, el feixisme. Per tant, d'entrada, els dos extrems es retroalimenten i, diguem-ne, tenen una pujada o un ascens més elevat, cadascun d'ells. Dit això, en l'electorat de Madrid, mirant només l'electorat de Madrid i les peculiaritats, perquè recordem que no són unes eleccions espanyoles, generals, ni al Congrés de Diputats ni al Senat, sinó són unes eleccions madrilenyes, l'electorat de Madrid pot, una part d'ell, veure que l'única candidata que té possibilitats de guanyar i de quedar com a presidenta és Díaz Ayuso, i per tant, l'electorat de Madrid, que va del centre dreta a l'extrema dreta, tot i que d'entrada hem dit que beneficiaria a Vox i a Rocío Monasterio, pot ser que al final decideixi un vot útil a qui creu que realment té possibilitats de ser obtenir la presidència. I, òbviament, com Rocío Monasterio no pot obtenir la presidència, poden optar doncs, per votar Díaz Ayuso. Per tant, això a hores d'ara pot passar les dues opcions. Insisteixo, ningú, les enquestes de moment, no han detectat què ha passat, diguem-ne, o que pot arribar a passar, i pot succeir les dues coses. És a dir, que per un cantó hi hagi aquí votant que digui, caram, jo voto a la candidatura de debò que faci front al comunisme, dit així en grans paraules, i ens que voti Díaz Ayuso, però també pot haver el votant, diguem-ne, entre el centre dreta i l'extrema dreta, passant per la dreta, que digui, a veure, votaré a qui realment acabi obtenint la presidència. I per l'electorat que se situa entre el centre-esquerra, l'esquerra i l'esquerra radical, el que pot haver és una mobilització. És a dir, que una part dels votants que es pensaven quedar a casa perquè creien que això ja quedava en mans doncs, de la dreta un altre cop, doncs ara vagin a votar quan possiblement no haguessin anat a votar. I d'aquests votants que s'haguessin quedat a casa, a qui votaran? Al Partit dels Socialistes? Votaran a Mas Madrid o votaran a Unidas Podemos? Doncs això ho hauran de detectar les enquestes aquesta setmana. És a dir, que la cosa està moguda. Està clar, això sí que ho poso sobre la taula, està clar que anirà a votar més gent de la que estava previst inicialment o detectaven les enquestes, i doncs haurem d'esperar en un dia que no és molt habitual que es voti, que és un dimarts, i el dimarts 4 de maig, doncs veurem a qui ha beneficiat més. Però, insisteixo, a qui perjudica és a la societat madrilenya, perquè en qualsevol país, més igual si estem parlant doncs, de França o d'Alemanya o de qualsevol país, a qualsevol societat, quan hi ha polarització política, no beneficia en general a la societat, perquè es trenca la cohesió social, es trenca la convivència ciutadana i el diàleg.
Mentre això passa a Madrid, i n'estarem molt pendents els propers dies d'aquestes enquestes que seguirem analitzant amb el professor Torrents, mirem també cap a casa nostra, perquè Esquerra ha decidit fer, no sé si un viratge o un canvi en el seu discurs, amb aquesta data límit amb la que va sorprendre doncs, Aragonès, el candidat a presidir la Generalitat els propers anys, a una entrevista al diari Ara, on posava data límit a Junts per Catalunya. Deia l'1 de maig, si no s'arriba cap acord amb Junts, s'hauran de buscar noves vies.
Sí, a veure, aquí tenim diverses coses sobre la taula. La primera qüestió, recordin que fins i tot abans de que acabés la campanya electoral catalana, quan es va anar a votar el 14 de febrer, jo vaig posar sobre la taula que segons les enquestes, i guanyant en primer lloc dins de l'àmbit independentista Esquerra Republicana, allò més probable, vaig dir, és que fins i tot hagués un govern en solitari d'Esquerra Republicana, perquè això li permetria pactar aquelles lleis o governar amb aquelles propostes que, situades en l'eix esquerra-dreta, doncs possiblement pactarien més amb els partits situats a l'esquerra, llegeixis tant en Comú Podem com la CUP, com el propi Partit dels Socialistes de Catalunya, és a dir, això és el que li convindria probablement a Esquerra Republicana, mentre que quan hagués de pactar qüestions relacionades amb l'autogovern i amb la sobirania i l'independència, doncs pactaria més amb Junts o amb la CUP. O fins i tot, si fos coses més de sobiranisme, podria pactar amb com ho podem. Això és el que s'intueix que estava dient Pere Aragonès en l'entrevista que va sortir al Diari Ara aquest cap de setmana. Aquesta és una primera qüestió. Anem a la segona qüestió. El que vol evitar Esquerra Republicana probablement és que si molt apuren la data, diguem-ne, amb la qual es convoca automàticament noves eleccions a Catalunya, quan més s'estigui a prop d'aquesta data, vol dir que tindran major poder de negociació junts. Per tant, volen evitar arribar a aquesta data, perquè llavors haver quedat abans Esquerra Republicana que Junts per Catalunya, això que li dona més poder per acabar obtenint la presidència de la Generalitat, poden perdre poder de negociació, insisteixo, quan més s'apropi la data de que hi haurà convocatòria automàtica de les eleccions. I dit això, i ara fent una anàlisi més enllà del que els interessa als partits polítics, en aquest cas, que volen o no volen formar part del govern de Catalunya. Una cosa que poso als oients de Ràdio Estel perquè reflexionin, i reflexionin de debò. Mirin, es compleix un quart de segle, 25 anys, de l'anomenat Pacte del Majestic. Uh-huh. Va ser un pacte que es va fer ni més ni menys que en aquell moment Convergència i Unió a Catalunya i el Partit Popular a Espanya. Ni més ni menys, recordem els personatges, entre el president Jordi Pujol i el que havia guanyat en aquell moment Aznar, José María Aznar. Val? El 3 de març és quan Aznar guanya les eleccions. El 4 de maig, és a dir, dos mesos després, Aznar és investit president del govern amb els vots, en aquell moment, del Partit Popular, Convergència i Unió, Partit Nacionalista Basc i Coalició Canària. Dos mesos per fer un pacte de govern. Dos mesos. És veritat que no era per entrar al govern. Això recordem que el president Pujol mai va voler, diguem-ne, que Convergència i Unió, ni Duran ni Lleida, ni ningú, diguem-ne, formessin part d'aquell govern, fins al punt que una de les coses que estava en aquell pacte era que Joan Rigol pogués ser el president del Senat, i això no es va, diguem-ne, acceptar. Però bé, en dos mesos va haver un pacte de govern. Dos mesos. Fem números. 14 de març, ara, anem a l'actualitat, al present. 14 de febrer, eleccions catalanes. Un mes, 14 de març, dos mesos, 14 d'abril. És a dir, ja han passat dos mesos i mig, i la pregunta i la reflexió que ens hem de fer tots nosaltres, Joan, vostè i jo, els oients de Ràdio Estel, de fet, tots els catalans i els catalans hauríem de fer la reflexió següent. Com pot ser que per pactar un govern de Catalunya de moment estiguin trigant dos mesos i mig? Quan estem parlant de partits polítics com Esquerra Republicana i Junts, que porten anys governant junts, com pot ser que si governaven junts ara per fer un pacte de govern estiguin trigant molt més que dos partits polítics que semblaven enemistats i que mai havien governat junts, diguem-ne, i que no van governar junts, però que van pactar un govern, en aquest cas el govern d'Espanya, ni més ni menys que entre Aznar i el president Pujol? Doncs ho deixo per la reflexió.
Per cert, notícia de darrera hora, primícia que a aquesta hora publica Nació Digital, que diu que la cimera entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya a Lledoners, que es farà a principis d'aquesta setmana, es centrarà ja en l'estructura del nou govern. Entenc que això vol dir que no va mal desencaminada aquesta negociació.
Bé, i això vol dir, diguem-ne, que tots estan pressionant pels interessos d'uns o altres. Això voldria dir, és veritat, que Nació Digital, diguem-ne, està, diguem-ne, posant en el seu titular això, que la cimera entre Esquerra i Junts a Lledoners se centrarà en l'estructura del nou govern. Això vol dir parlar de noms de qui seran consellers i conselleres. Això vol dir, per exemple, de si hi haurà el nou departament, per exemple, d'igualtat i de feminismes, i altres departaments nous que es volen fer. Doncs vol dir això. Però això vol dir també que el que va anunciar Pere Aragonès, doncs, posant com a data límit l'1 de maig, probablement no es complirà l'1 de maig, però sí que si s'asseuen junts per parlar ja de qui serà conseller o consellera, vol dir que ja s'accelerarà aquesta negociació.
Professor Xavier Torrents, professor a la Universitat de Barcelona i politòleg, com sempre, moltíssimes gràcies. Seguirem analitzant-ho tot el proper dilluns. Que vagi molt bé, molt bona setmana.
Bon dia i bona setmana.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Els dimecres, cada 15 dies a 2:15 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Montserrat Rivera, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel. Perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies a 2:15 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. Pren nota, l'agenda del dia. Bon dia, per avui dilluns us proposem la taula rodona El sentit del vincle entre religió i joves, a càrrec de Josep Roca Guerrero, antropòleg, i Rosa Martínez, coordinadora del grup de joves de l'entitat Audir. Aquesta xerrada serà avui dilluns a 6:15 de la tarda en directe des del canal de YouTube de Biblioteques Barcelona. I més coses per avui. Us proposem el concert del guitarrista cubà Rodney Omar. El concert gratuït, amb aportació voluntària, serà avui dilluns a les 7 de la tarda a l'Hospital de Campanya de Santana, que es troba al carrer Santana, número 20 de Barcelona. Però més, també es podrà seguir en streaming pel canal del YouTube de l'Hospital de Campanya de Santana. I seguim a Barcelona per recordar-vos que demà dimarts els caputxins de Sarrià us conviden a una estona de pregària, música i silenci de 7 a 8 de la tarda. Confirma la teva assistència enviant un mail a consell de laics@caputxins.cat. I anem cap a Lleida. De cara a dimecres 27 d'abril us recomanem una activitat ben diferent. Tornen les nits de lluna plena al claustre de la Seu Vella. Dimecres, sessió de ioga oberta a tothom, impartida per Montse Moreno, de 8 a 10 del vespre. Per participar-hi, heu de comprar les entrades al web ticketara.com per un preu de 2 euros. Recordem el web ticketara.com. I ja per acabar, us recordem que Ràdio Estel us ofereix la Vetlla de Santa Maria, que serà avui dilluns a 9:15 del vespre, en directe des de l'Abadia de Montserrat. També us recordem que es podrà seguir en directe des del canal de televisió Montserrat TV. Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Hi ha un xic que m'ha posat les ales a les mans, m'ha fet sonar a dins d'una caixeta i m'ha guardat les vostres melodies i ha fet néixer esta cançó. Que no la tens a dins la caixa, que la tinc a dins del cor. No cal que toques la guitarra, esta te la canto jo.
Oceà Rítmic.
A tu que m'escoltes i em fa sonar, a tu que sona.
Doncs vinga, aquesta hora, quan passen 3 minuts de 9:15 del matí, volíem descobrir el segon treball de la cantautora Lia Sampaï, que ens presenta Amagatalls de llum. Lia, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bé, molt contenta. Com esteu?
Segon disc que estem escoltant amb aquesta caixeta després de La fada ignorant. On hi notem la diferència entre el primer i el segon?
Sobretot, jo crec, en la sonoritat, perquè el primer disc és només amb veu i guitarra i el segon disc ja entrem en corda fregada i amb altres instruments, sintetitzadors, per exemple, i volem que cada cançó sigui un món diferent.
Doncs ho aconseguiu perquè cada cançó és una història diferent, és una joia diferent d'aquest amagatalls de llum. Què ens explica aquests amagatalls de llum? Quins són aquests amagatalls?
Doncs potser es podria traduir cada amagatall en una cançó, no? I com dèiem, cada cançó té una història a explicar. I, per exemple, sempre parlem de lluita, d'amor i de llibertat, que d'alguna manera són tres coses que van de la mà, no? I en cada cançó ho descobrim d'una manera diferent. I va de lo més íntim a lo més col·lectiu. Potser es basa en una història personal o en una persona que conec, i la intenció és que, arribant als altres, això mobilitzi les persones i emocioni.
De fet, en una entrevista, Lia, et llegia que deies: cantar em fa dir coses que no seria valenta per dir d'una altra manera.
Sí, així és, no? D'alguna manera és com una manera de viure. Si tinc alguna cosa, algun sentiment atrapat, algun amagatall de llum dins meu, a través de la música puc transmetre-la a l'altra persona o al col·lectiu.
Per tant, et serveix de teràpia cantar?
Sí.
De nou, treball a Amagatalls de Llum amb el guitarrista Adrià Pagès, amb qui ja heu teixit una complicitat bestial, no?
Sí, així és, perquè ara ens coneixem molt més, hem treballat ja des de fa 2 anys, hem fet concerts i seguim creant cançons noves, i sens dubte jo crec que ja ens hem enganxat, no? L'Adrià sap el que a mi m'agrada del que fa ell, i al revés. Quan jo ja quan li presento una cançó, ell de seguida ja sap per on va tot allò.
Escoltàvem la caixeta, el primer tema que conforma aquests amagatalls de llum. Escoltem un altre tema, perquè, de veritat, tots són joia, com aquesta.
No sé si m'has pres alguna cosa, si m'has donat una altra solitud. No sé si m'has fet alguna cosa, si m'has cobert d'amagatalls de llum, que en un racó he trobat la melodia d'aquell matí de sol i 2 minuts que es van tornar de plom i avui som vidre i jo sóc una gàbia i jo sóc una sense ritme.
Lian, aquest disc, abans et preguntava on hi notarem la diferència amb el primer disc, i em deies la sonoritat, perquè tot i que us defineix molt el folk, en aquest nou disc sí que heu incorporat nous instruments, com la guitarra elèctrica, com la producció electrònica amb teclats.
Sí, això ho hem fet també gràcies a l'Emili Bosch, que és el productor, i al Jordi Bosch, que ens han ajudat molt a filar prim i a dir, vale, què voleu transmetre en aquesta cançó, i a fer-ho de la manera més acurada, d'alguna manera, no? I jo crec que estem molt satisfets i molt contents, perquè cada cançó és un univers. I, per exemple, mira, ara que dic univers, també es nota molt en el tema d'Astronautes, que allà sí que és bueno, cinte i guitarra elèctrica, i és una altra història. I també, ara que em deies això, també crec que hi ha diferència en els temes, en la lletra de les cançons. Potser el que dèiem abans, no?, és una manera de viure. I sí que és veritat que en el primer disc, pues, la senzillesa és encara més que en aquest, no? Potser les lletres també han madurat, així com he madurat jo i com ha passat el temps i hem evolucionat com a persones.
Mireu, ara que Lia Sampaians parlava d'Astronautes.
Som dos astronautes jugant a ping-pong en un tenis taula que és fora del món, que ens mira des de l'univers, aviam qui la falla i qui compta els encerts. Juguem amb l'estrella que té el meu desig, tot en joc, astronautes.
Ja no sé si ja heu pogut presentar disco, oi?
Sí, ja l'hem presentat. El vam presentar el 28 de març a Cerdanyola i ara ens esperen també uns quants concerts. Bé, bueno, hem fet més concerts a part i el dia 1 toquem el Tradicionarios i en tenim moltes ganes, des de les 8 de la tarda aquí a Barcelona i les entrades estan a la venda ja online. I també toquem a Vilaseca el dia 7 i a Roda de Ter, el Festival Encanta el dia 15. Vull dir que molt, molt bé, estem molt contents.
Dia 1 de maig, no us ho perdeu, que val molt la pena el Tradicionarios en directe. L'hi ha Sant Paí juntament amb Adrià Pagès amb aquest treball, amb agatalls de llum. Deia, no us ho perdeu perquè, a més, és un dia festiu i podreu anar-hi. El dia 7 a Vilaseca, el dia 15 a Roda de Ter, li preguntava a l'Àlia si ja havien pogut presentar disc. Ens deia que sí, deixem preguntar-te com va anar això.
Va ser molt xulo i realment va ser com una festa, perquè vam tocar el Barnasant també per presentar-lo i va ser, o sigui, va ser al cap de 2 anys, perquè fa 2 anys ja vam tocar i va ser veure com l'evolució, no? El que vam fer fa 2 anys i el que hem fet ara, i reunir tota la gent estimada, gent nova, no sé, per mi és com una festa fer un concert, perquè ara en pandèmia és complicat i cada cop que en tenim un, m'ho passo 1000 vegades millor, ho valoro molt.
Ara que parlàvem de pandèmia, evidentment, vivim en un any de pandèmia, la pandèmia que ho ha ocupat tot. No sé si en algun moment d'aquesta pandèmia dius, ostres, potser no és el millor moment per treure disc, o al revés, o us ha reforçat més i heu dit, no, tirem endavant amb la nostra proposta.
Mira, de fet ha influït molt, sí que ens ho hem plantejat, però crec que el disc va sortir arrel de la pandèmia, perquè quan es va acabar el confinament estricte vam dir, ostres, no tenim concerts, s'ha anul·lat tot, què fem? I crear i agafar totes les cançons que ja teníem acumulades i posar-les en un disc nou va ser una manera de no aturar-nos, no? De seguir creant. I jo crec que al final ens ha fet bé, perquè al treure el disc encara tens més ganes de fer més cançons, de seguir treballant. I també una cosa que ens ha ajudat d'aquesta pandèmia és estar més actius a les xarxes socials i a trobar gent a qui li pugui interessar la nostra música d'aquesta manera, que és una cosa que abans teníem una mica més abandonada, però ara sí que per Instagram, Facebook, som més actius i estem més al dia i penjant vídeos, i és una altra manera d'interactuar bonica, no? Bueno, i es pot trobar allà tota la info, Lia Sampai i Adrià Pagès.
Deixa'm preguntar-te també si és difícil dedicar-se a la música més si ets jove, més si ets dona i més en pandèmia?
Sí, sí, sobretot en pandèmia, això noto moltíssim. I si ets jove, bueno, això no ho sé tant, perquè sí que és cert que hi ha molt de moviment de música emergent, de coses noves, no? I si ets dona, el que em trobo és això, la discriminació. Bueno, clar, quan arriba el dia de la dona, vinga, llavors sí, no? Llavors sí que et venen a buscar, però és que no es tracta que et vinguin a buscar aquell dia, es tracta de que hi hagi igualtat tots els dies de l'any, no? Perquè els escenaris els xafen més homes que dones. Això és així, és una vergonya, i s'ha de seguir treballant.
Dia 1, al Tradicionarios, dia 7, a Vilaseca, dia 15, a Roda de Ter, que podreu gaudir de la increïble veu, l'esteu escoltant de fons d'Elia Sampai i d'Adrià Pagès a la guitarra, amb aquests amagatalls de llum. Toni, amb quina marxem? Marxem amb la nit de foc. Lia Sampai, moltíssimes gràcies per aquest treball, que vagi molt bé, molta força malgrat la pandèmia. Endavant amb el món de la cultura i amb el món de la cançó. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per la finestra i aniré a voltar pel món. Volaré de pressa per poder estar junts. Tornarem a riure de pau en la nit de juny. Cremarà la fusta en cada record. Serem la foguera que viu somiant en la nit del foc. I encetarem junts la pluja. Sereu de tants de colors que fareu plorar la lluna d'este cel que riu per tots. I caurà la cendra en la llum del mar. Sereu lo reflex d'aquell instant en què
tornare a plora. La polvora è spolz e la vita è un can che se va. Fosques, que tot serà més dolç i a la llum del teu estiu me tornaré cançó.
Ràdio Estel, una forma de ser. Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669 56 17 68. Repetim més a poc. 669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669 56 17 68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. A primera hora, amb Joan Trias.
Minut i mig que ha passat a 3:15 del matí. A aquesta hora ja ho sabeu que ens agrada escoltar bona música en aquest programa i en aquesta ràdio. Escoltem ara Meets You amb aquest Breathe.
I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
tide brings the highest heights can turn around to soulless seeds on stony ground.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Pessics de cuina.
Nou minuts i arribarem a les 10 del matí. Abans d'arribar-hi, ja ho sabeu que cada dilluns, per acabar programa, per anar acabant programa, ens posem davant dels fogons amb tot un expert i amb el creador de la viquineria al Mercat del Ninot. Ja sabeu que podeu anar-hi cada dia a menjar-vos un biquini gourmet o a encarregar-los també via Instagram amb el compte oficial de la viquineria del Mercat del Ninot. Avui, Joan Gurgui, que ens presenta un plat, de veritat, és esplèndid, aquest plat, a mi m'encanta, eh? El roast beef. Joan Gurgui, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, bon dilluns, bona setmana. Què tal, com esteu? Espero que tot bé. Avui us presento un roast beef, un plat que serveix tant si ens ve de gust una mica de carneta, si tenim convidats. Va molt bé perquè el podem fer el dia abans i això, i així ens podem planificar perfectament. Els ingredients que necessitem són un quilo de carn, a vegades utilitzo culata de vedella, a vegades utilitzo mitjana de vedella, això ja depèn de la butxaca de cadascú i del que vingui de gust, lligadeta amb fil de bridar, la bridem bé, doncs la brida la carnissera, ja ho tenim. Uns 250 ml d'oli d'oliva, una llimona grandeta, dues cullerades de canyella, dues culleradetes de pebre negre, un got de vi ranci, tres patates, oli, sal i pebre. El primer que farem amb la carn és preparar l'adob, perquè aquesta carn, la culata o bueno, la vedella en qüestió, la marinarem durant unes 12 hores. Preparem en un bol l'oli d'oliva, el suc de la llimona, canyella, sal i pebre. Volem canyella de dos culleradetes i pebre negre al gust. A mi m'agrada bastant canyero. Jo us he dit dos culleradetes, però en posaré tres o quatre, jo. A mi m'agrada canyero. Llavors deixem el tall en aquest bol, en reposa a la nevera durant 12 hores i el podem anar girant de tant en tant perquè s'impregni bé de tota aquesta marinada. Després del temps d'aquest adob, d'aquestes 12 horetes, inclús hi ha gent que ho posa 24 hores, posem en una cassola baixa mig dit d'oli nou en una cassola i marquem la carn. Vol dir que a foc intens marcarem la carn per fora perquè quedi duradeta per fora i els líquids no surtin a l'hora de la cocció. Quan ja està marcada, baixem el foc, afegim el vi ranci i tres cullerades de l'adob que teníem, perquè l'adob aquest l'haurem guardat. Estàvem cuinant a foc lent durant uns 30 minuts. De tant en tant, el que fem és anem donant la volta a la peça de carn i afegim l'adob que teníem reservat, l'anem afegint a mesura que es va evaporant, que es va exhaurint, l'anem afegint ginutxano durant aquesta mitja hora. A la mitja hora, què fem? Retirem del foc la carn, reservem el tall de vedella per una banda i la salseta que ha deixat per una altra. I deixarem que la vedella es refredi tranquil·lament. Un cop estigui freda, tallarem bé el tall de carn, el roast beef, finet, a talls d'uns 3 o 4 mil·límetres, ben finet, i ja està, ja ho tenim. Allò de les patates, per què us ho deia? Doncs perquè podem fer un puré de patata per acompanyar. Una patata bullida, una patata fregida, un puré de patata que hi va molt bé. Ja veureu que amb la salsa del propi roast beef queda espectacular. Bé, aquí us deixo la recepta, espero que ho feu, i ja ens direu aquí a la ràdio, ja ens direu què tal, d'acord? Vinga, gràcies, adeu!
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Aquest dilluns 26 d'abril, Ràdio Estel us oferirà a partir de 9:45 de la nit la Vetlla de Santa Maria en directe des de la Basílica de Montserrat. I dimarts 27, festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, missa solemne a les 11 del matí, presidida per l'abat Josep Maria Soler, també en directe a Ràdio Estel. Viu la festa de la patrona de Catalunya a Ràdio Estel.
5 minuts i arribarem a les 10 del matí. Deixeu que us ho expliqui una curiositat. Mireu, el 1968 els Beatles van treure aquell famós àlbum, The White Album, l'àlbum blanc, amb una de les seves cançons més famoses, aquest While My Guitar Gently Weeps. Doncs bé, en aquella cançó George Harrison no s'acabava de treure o no li acabaven d'agradar els acords de guitarra. És per això que va cridar a un dels seus amics perquè l'ajudés i, de fet, va intervenir en la gravació. Va ser Beatle per un dia, ni més ni menys que l'amic de George Harrison era ell, Eric Clapton.
Got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Nearly on the rise, we still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Trying all night long just to talk to you.
Minut i mig i arribem a les 10 del matí. De seguida ens acomiadem abans, però si seguiu la sintonia de Ràdio Estel, a partir de les 10 escoltareu Mercè Rega, que ens porta tota la informació més destacada d'última hora del moment. També s'hi posa ja Sergi Mas amb 50ers, a les 11 Delicatessen amb Toni Guerrero i Fèlix Serra Clara, a 2:15 una Salut Natural per tothom, a les 4 a la tarda tota l'actualitat del Real Club Deportiu Espanyol i a les 6 el mirador de l'actualitat amb Ignasi Miranda. Ignasi, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Joan. A partir de les 6 de la tarda en el programa El Mirador de l'Actualitat analitzarem la situació d'escalada militar bèl·lica entre Rússia i Ucraïna, les llums d'esperança i les possibilitats d'acabar amb un conflicte que ja fa 7 anys que dura. I l'entrevista tindrà com a tema les migracions després de la mort de 130 persones aquests últims dies a la Mediterrània.
Gràcies, Ignasi. Estarem pendents. A un quart de 8 del vespre podrem escoltar des de Radio Estel la missa des de la catedral. A les 8, la veu de Càritas. I recordeu que dos quarts de 10, la vetlla en directe des de la Basílica de Montserrat. I demà, a les 11 del matí, també des d'aquesta casa, la missa també des de la Basílica de Montserrat, ja que demà és la Mare de Déu i caldrà celebrar-ho i celebrar-ho força també des d'aquesta casa. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 8 del matí. Que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.